Quan passen 9 minuts de les 12 i seguim al mirall de Ràdio Sant Feliu, és hora d'obrir la nostra secció ara a nivell mensual. Ho fem amb la Laura Trujillo, que està al capdavant de End Bullying, la plataforma que lluita contra l'assetjament escolar. Laura, molt bon dia.
Molt bon dia, què tal, David?
Genial, Laura. El que volíem saber és, et trobàvem a faltar ja, perquè l'últim cop que ens va veure va ser al desembre, i ja dèiem,
sí,
home, hem de posar ja fil a l'agulla, hem de reprendre el nostre tema, i avui parlarem justament d'un concepte que va molt lligat al bullying, que és el triangle de la personalitat. Però per molta gent que encara no té dominat aquest concepte, doncs potser que els hi posem de caps a l'assumpte i els hi diem què és el triangle de la personalitat.
Molt bé, doncs mira, des de l'associació CER ens parlen de que totes les nostres accions, el que fem, ve d'un triangle, no? On està en un eix les emocions, en un altre els pensaments i en l'altre el comportament, i tot està interrelacionat. Però hi ha aquests tres eixos que són els que acaben desembocant en una determinada conducta.
Els tres punts, no? Tenim pensaments, emoció i comportament.
Exactament.
I llavors aquí és on es forma aquest triangle de la personalitat, que a vegades, i és el motiu pel qual estem analitzant, hi ha un triangle de la personalitat no saludable.
Exactament, que és quan es donen situacions de violència, i en aquest cas, en el nostre cas, la situació de bullying, no? Aquesta situació de conductes, comportaments i actituds que ens porten al bullying. Uh-huh. No? Tot això ve propiciat per unes emocions negatives, com serien l'angoixa, la por, ràbia, culpa, tristesa, que ens porta a tenir uns certs pensaments que ens influencien per acabar amb aquest comportament. Aquests pensaments ens influencien a tots. Sempre parlem de... El bullying és un fenomen global, té que veure amb l'escola, té que veure amb els alumnes només, amb els pares, amb la família... Doncs, de fet, té a veure amb tota la societat, no?
Clar, el que comentaves, el bullying és un concepte global. Bé, el bullying pot ser un concepte global, però que la gent no es faci la idea, però el que segur que tothom té la idea és que les emocions sí que són un concepte global, perquè va més enllà de la cultura, l'emoció va amb l'ésser humà, i aquestes emocions que aporten als pensaments que es relacionen amb diversos factors vinculats al bullying... Són els que hem de tenir en compte. I, per exemple, jo et volia parlar de, a vegades, el que envolta el bullying, i a vegades diem com arribem a aquest punt, què ho facilita al nostre voltant, quin és l'entorn. Doncs aquí és on agafa força la paraula cultura, no?
Exactament.
Clar.
Estem envoltats per una cultura, i aquesta cultura no està exenta moltes vegades d'impulsar-nos a certs comportaments, no? Segons, bueno, la cultura, què és? Doncs segons la UNESCO, es pot considerar com el conjunt de trets distintius, espirituals, materials, materials, intel·lectuals, afectius, que caracteritzen un grup social o una societat, no? Segurament aquí no tindrem la mateixa cultura que tenen a Sud-àfrica, no? A més, engloba arts, lletres, maneres de vida, drets fonamentals, hi ha coses que sí que compartim, però hi ha d'altres que no.
Sembla com una pilota, no? Vull dir que miris per on miris, tu estàs al centre de la pilota i la cultura t'envolta per tot arreu. Vull dir, sigui la música que t'agrada, sigui com et relaciones amb els teus pares, els programes dels que parleu, sigui tot el que vulguis, la manera, el llenguatge, qualsevol cosa, al final és la cultura.
Exactament.
I això és el que ve a reforçar la UNESCO, i per això té molta influència amb el desenvolupament d'un nen.
Exactament, estem totalment, com tu dius, envoltats per la cultura, i estem immersos en una societat que té una determinada cultura. I la nostra cultura occidental té uns certs valors, un context que, diguem-ne, que a vegades ens empeny cap a comportaments insans.
Això et volia preguntar. Quins, per exemple? Perquè, vull dir, tu de què tractes, òbviament, aquest tema en concret, i has desenvolupat una gran investigació? Jo volia preguntar, quins són aquests elements de la cultura, no?, que sí que han afavorit que hi hagi aquest tipus d'assetjament?
Doncs mira, per exemple, s'ha implantat una normalització de la violència. És present a la programació de cinema, televisió, videojocs, a la indústria de l'entreteniment, a la informació, a l'actualitat, i això té una poderosa influència sobre la conducta, ja siguin sobre la conducta dels nanos com la dels adults, i també té influència sobre els sentiments i les creences que acabem creant a partir d'aquesta cultura que ens envolta.
Quin debat més llarg, sobretot el dels videojocs, que han posat molt de... Tu estàs jugant a un videojoc i de sobte es veu que has matat a no sé quants àrabs, o has matat a no sé quantes monges, o hi havia un videojoc molt famós que una pràctica normalitzada era apropar-se a les prostitutes. a fer-los un cop de colze,
sí,
robar-los els diners, i això era el més normalitzat i era un joc, vaja, hegemònic.
Doncs sembla que hi ha coses innocents que normalitzem. La violència sembla un videojoc, vale? Sabem distingir la realitat de la ficció, però moltes vegades tots aquests inputs se'ns van quedant i acabem això normalitzant la violència. Posem les notícies, veiem atemptats, assassinats, coses aberrants, i ho acabem normalitzant perquè tampoc podríem pair-ho d'una forma emocional tota la informació que ens arriba, no? Però hem de tenir en compte que tots aquests inputs fan que es vagi modificant aquest triangle de la personalitat. També una altra cosa que m'agradaria comentar és que s'ha potenciat molt l'individualisme. Aquesta és una altra cosa característica de la nostra cultura que ajuda a que es donin comportaments de violència com és ara el bullying.
Ara, no sé, no se n'ho vaig llegir, però es parlava de que hi havia un canvi, de que ja no hi havia tant el complexe d'Edip entre els nens i entre la societat, sinó que ara el que primava era el narcisisme, per sobre de tot,
sí,
que era el centre, voler ser el centre no ja de la família, sinó del món.
Exactament, l'individualisme i la cultura de l'èxit, l'obsessió per aconseguir l'èxit, per ser millor que els altres, per fer-ho millor i per arribar a dalt, i moltes vegades no ens plantegem a dalt d'on, a costa de què.
No, només diuen, segueix, arribaràs més lluny, clar, però vull dir, a vegades és bé.
Okay. Exactament, i això a nivell col·lectiu fa que alguns grans grups es vegin desfavorits i fins i tot oprimits. Comparar col·lectius minoritaris sociopolítics, estrats socials baixos a nivell econòmic, les dones en el context del sistema heteropatriarcal, tot el que són minories, s'acaben veient oprimides per aquest sentit de l'individualisme i de la cultura del triomf i de l'èxit.
És molt dur, i per exemple, ara amb una altra col·laboradora que tenim, que ella treballa a la família, a la Federació de Famílies Monoparentals de Catalunya, les famílies monoparentals són el col·lectiu familiar amb més risc de pobresa i exclusió. Està per sobre del 40%, que són uns índexs elevadíssims.
Sí,
i justament parlant d'això, elles, per exemple, les famílies monoparentals, si anem a la comparativa, per exemple, en l'àmbit laboral, no opten de cap manera a arribar a llocs importants, perquè a la mínima que un dia han de fer un sacrifici pel seu fill perquè no tenen una segona opció, doncs, per exemple, ja es veuen expulsades de la seva feina.
Sí.
No poden optar a molts càrrecs. És tot un global, no?, que el que tu dius. Hi ha uns certs grups, i t'he posat ara un exemple, com n'hi ha tants altres, per no centrar-nos només en els nens que pateixen bullying. Però, clar,
sí,
es retroalimenta.
Exactament. Estem immersos en la cultura de l'èxit, de l'individualisme, de la violència, que fa que, bueno, estigui tot una mica alterat, no? Abans hi havia una mica més també la cultura de la criança en família, on hi havia diferents rols, tenies diferents rols dintre de la mateixa família, veies diferents rols, assumies responsabilitats. Això s'ha perdut una mica, no?
I per entendre-ho, potser hi ha uns patrons, no?, que potser la gent necessita per acabar d'enmarcar un conflicte que, si no comprens, no?, potser no et centres en una anàlisi exhaustiu, sinó que poses un patró per entendre-ho més fàcilment.
Exactament. El cervell simplement necessita economitzar energia i funció. Aleshores, moltes vegades, en comptes d'analitzar una situació concreta, el que fem és, de forma inconscient, recorre directament a situacions anteriors que hem experimentat i respondre de la mateixa manera. Així construïm models, construïm patrons, estructures, que són com unes autopistes que ens permeten reaccionar de forma ràpida a les mateixes situacions, sense haver d'analitzar ni pensar. Però, clar, això pot anar bé de forma evolutiva per no perdre temps i per poder ser ràpid, però davant d'una situació, en aquest cas, no sempre interpretem la informació que rebem segons les nostres creences, els nostres valors, sinó que responem d'una forma, diguem-ne, reflexa.
Clar, com un reflex automàtic que ens sorgeix, no? I aquesta reacció automàtica, abans parlàvem, ens porta al benefici aquest de, mira, doncs ja no t'has de pensar, no has d'analitzar què còmode és tenir una defensa automàtica que no t'has de treballar, perquè el cos humà també, el cervell, que tu deies, no pot estar tota l'estona pensant, reflexionant, i al final això és més còmode. No sé si podem posar algun exemple, per exemple, per il·lustrar l'oient d'aquest tipus de...
Sí, té aquest benefici i després, ara com veiem en el següent exemple, té inconvenients, que tu has après a respondre a un determinat estímul d'una mateixa manera i potser no és el més adaptatiu o el millor en aquella ocasió, però ja ho fas directament. És aquest patró, el patró pot ser por o pot ser adaptatiu o desadaptatiu. No?
El patró també pot tenir a veure amb prejudici a vegades.
Amb aquelles experiències que has tingut, amb la cultura que t'envolta, amb aquells coneixements, fas una reacció que potser no és la més adient. Per exemple, a casa has après que si calles i no dius res davant de les agressions del teu pare, per exemple, surts de la situació menys perjudicat o perjudicada. Doncs quan a classe et trobes en una situació que et sents agredida, doncs reprodueixes el mateix comportament, el pensament és automàtic, no? Les emocions també són automàtiques. Això passarà, millor no dic res, si responc em farà més mal, millor em callo. Pots sentir inseguretat, pots sentir por, pots sentir ràbia, però de forma automàtica fas aquesta resposta que és, sense pensar, canvies la teva forma d'actuar. Sense pensar, saps que allò no has de respondre perquè potser surts perjudicat. Si no tinguéssim aquest patró establert, segurament potser pensaríem que hi ha una altra opció, que és la de respondre o la d'actuar, no?
A vegades imagino que és especialment complicat canviar el patró quan hi ha una resposta a una acció tan forta, perquè si el pare està tonyinant la mare, que a l'hora de pensar potser en una situació d'estrès tan forta, no? Imagino que complica. No sé si en el bullying especialment hi ha aquesta pressió que complica l'anàlisi fred i l'anàlisi potser més reflexionat sobre el que ha de fer un nen.
Sí, a veure, és molt difícil per nens i per adults reescriure noves respostes més adequades a aquelles situacions de violència, sobretot quan són tan repetitives i quan s'ha perpetuat i tu has acabat agafant aquell rol, no?
I on va directe a l'emoció, que és el que fa respondre el cos de manera més primitiva.
Exactament, aquestes emocions et porten uns pensaments i aquests pensaments vas a l'acció, aquella reflexa que tens. Es fan necessari aquí eines de treball a l'aula, eines de treball emocionals, eines, recursos on poden anar, què poden fer, donar alternatives, donar sortides, sobretot és reflexionar també, donar l'espai de reflexionar que no tot està preestablert i que ho pots canviar, no? Però sí que és molt difícil reescriure aquests patrons.
I tant. Imagino que per tal de poder fer-ho és on agafa força el concepte de reflexions.
Exactament.
Aquí, no sé si ara que pensaves que hem d'agafar patrons de repensament, hem de trobar les maneres, la reflexió agafa un tarannà importantíssim.
Clar. Pensar detingudament, en profunditat, posar consciència amb el que observem, amb el que sentim, amb el que pensem i per què ho pensem, i sobretot descobrir-ne el sentit i què és el que volem fer, no? Quan ens veiem confrontats a una situació de violència, es vol preguntar-se en primer lloc per què s'està produint aquesta agressió, és a dir, quina motivació hi ha al darrere, si realment és perquè és lleig, és alt, és gay, és hetero, o és perquè realment sento ràbia, sento por, no estic bé amb mi mateix. Això en el cas de l'agressor, no? En el cas de la víctima, el mateix, per què s'està produint? Vale, va en contra de mi perquè tinc aquestes característiques, és que a aquesta persona segurament li succeeix alguna cosa. Tinc recursos per fer front? No tinc recursos. A qui puc anar que sí que tingui recursos, com em poden ajudar. Mm-hmm. Totes aquestes reflexions ens duen a canviar, potser a reescriure aquests patrons.
Potser és això, tots hem estat nens, tots hem estat adolescents i passar per aquesta època significa exposar-te amb molta probabilitat a que hi hagi algun tipus de retret cap a tu en algun moment d'aquesta infància. El que passa és que és cert que quina sort qui tingui els mecanismes, qui tingui la seguretat, qui tingui l'acompanyament, qui tingui tantes altres coses per saber sobreposar-se i trobar aquest anàlisi que tu deies de, mira, per què m'ho estan dient? Mira, doncs tinc les orelles grans i em diuen que tinc les orelles grans, doncs sí, doncs ho puc compensar amb una altra cosa, ho puc fer jo també mateix, fins i tot befa, puc fer broma i fins i tot o respondre amb una cosa graciosa o acceptar-ho i compensar-ho d'una altra manera. Doncs imagino que aquesta és la mirada cap a dins i després la mirada cap en fora que comentaves tu mateixa de per què vull dir, ens estem posant amb aquest noi, què és el que té i per què em molesta això a mi?
Per què m'ho diu?
I si no trobes la resposta fora, a vegades està dins teu també, que és per què m'estic ficant amb ell? potser perquè a casa estic passant-ho malament i estic buscant una via d'escapament.
Però això no és tan fàcil que ho facin de forma natural. Per això fan falta aquests espais de treball, de tallers, de xerrada, de reflexió. Al cap i a la fi no és més que reflexió sobre què fem, per què ho fem, quines conseqüències té i quines altres coses podem fer.
Laura, imagino que la figura del professional, no?, aquí és importantíssima, un acompanyament i potser reforçar el personal professional en aquesta psicopedagogia.
Sí, i també hem de ser conscients que tots els professionals de l'educació no deixen de ser mai un model. És a dir, com tu actuïs cap als comentaris que et fan, com tu actuïs cap a les situacions que es donin a l'aula, és un aprenentatge, és un ensenyament que estàs fent immillorable, si ho fas bé. Si tu prediques una cosa però després actues d'una altra manera, estàs dient un missatge contradictori i probablement no qualli com hauria de quallar. Tu no pots dir que si em parla malament potser és perquè aquella persona se sent malament, si com a professor o com a professional et parla malament i contestes malament, no? Hem de ser molt coherents.
Hi ha moltes preguntes a resoldre. Si comencem a apuntar totes les preguntes que s'han de fer, al final el que es posa de rellevància és la complexitat d'aquest problema, que no és tan fàcil com «Ei, mira, es fica amb el teu fill, punt», com a vegades s'intenta simplificar aquesta problemàtica. Una altra pregunta que també hi hauria és què pretenem quan algú fa una acció violenta respecte a una altra? Què pretenem aconseguir, no?, mitjançant aquesta violència? Seria una de les altres preguntes que estàvem comentant abans. I clar, vull dir, això és el que estàvem comentant ara, el primer que dius, mira, per venjança m'ha passat això, m'ha passat una altra cosa, doncs, o autoritat i respecte, així em farà cas. No?
Exactament, sí.
Totalment. I per altra banda, també volíem comentar altres reflexions, o per exemple, el que es diu més perspectives, no?
Sí, el que parlaves tu dels professionals, no? La perspectiva que tingui el professional, ja sigui que tracti el bullying o que sigui professional en contacte directe amb els alumnes, professors, talleristes i demés, és molt important el punt de vista, la perspectiva, des d'on miro, des d'on analitzo. Si jo estic mirant amb prejudicis a qui està en rol d'agressor, a qui està en rol de víctima, a qui està en rol d'espectador, si estic mirant amb prejudicis a aquella família, és molt difícil que aconseguim resoldre de forma efectiva aquella situació. Aleshores, haig de anar molt de compte de tenir curada la meva mirada, no?
Laura, en el periodisme hi ha una màxima que has de trobar tantes fonts com puguis, però de tota manera el que has d'aconseguir és una font implicada d'un bàndol, una altra font, una altra persona implicada de l'altre bàndol, del que estàs explicant, i després una font, a mínim, experta, és a dir, forània, que vegi el conflicte fredament. No sé si en els conflictes de bullying passa exactament el mateix. Has de trobar els dos bàndols del conflicte i també una persona que, com tu deies, no?, que pot ocupar el rol, que ho veu des d'un punt d'espectador.
Sí, és superimportant en aquest punt, no?, esbrinar què ha succeït.
Els tres punts.
Exactament, això és per trobar exactament què ha succeït. Però no és tan important què ha succeït, sinó com ho resolc, no? A vegades no m'importa tant què és exactament el que ha succeït, sinó què ha motivat que això succeeixi. Quan jo parli amb l'agressor, la meva màxima serà el benestar de l'agressor, tot i que hagi estat l'agressor, perquè té coses a resoldre, perquè també té un mal intern i perquè si volem que aquesta situació de bullying estigui d'arrel, hem de primer guarir, sanar aquest agressor. El mateix amb el rol de víctima. La meva prioritat màxima serà el benestar de la víctima quan estigui parlant amb la víctima. Després, sí que podrà haver-hi una mediació i sí que podran parlar entre ells i sí que es podrà veure què ha passat, què no ha passat, la situació, el cas en concret. Però és molt més important el que us comentava ara, que no pas objectivar què ha succeït. No,
no és tant una investigació criminal, sinó més aviat una trobada de la solució al conflicte.
Exactament.
Perfecte, Laura Trujillo, des d'End Bullying, recordem que és acabar amb l'assetjament escolar. Aquests anglicismes, que al final queden millor, Laura?
Exactament.
Perfecte, moltíssimes gràcies per estar amb nosaltres.
A tu moltes gràcies, David, bon dia.